Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín, pendents del primer dia de jornada de judici. L'advocat de Jordi Cuixart, president d'Òmnium, ha acusat de biaix la Fiscalia per relatar els danys que van patir els agents que van intervenir en el dispositiu de l'1 d'octubre, però sense fer cap esment de les lesions que van patir els ciutadans. El podem escoltar.
En definitiva, pensamos que este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho. Este juicio, a nuestro entender, es una derrota colectiva de la sociedad española. Y nosotros insistimos, y lo decimos con el máximo respeto, que este juicio no debe empezar, de la forma al menos en la que está formulado. Si empieza, nosotros entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos.
També ha alertat de les vulneracions dels drets fonamentals i dels vicis del procediment judicial i ha demanat al tribunal que no continuï endavant. Per altra banda, l'advocada de l'expresidenta del Parlament, en aquest cas Carme Forcadell, Olga Arderiu, ha qüestionat la separació de poders. Ens trobem a la mesa, serà jutjada a Barcelona i, en canvi, la presidenta de la mesa serà jutjada al Tribunal Suprem, havent realitzat els mateixos fets que la resta de la mesa. Podem escoltar l'advocada Arderiu.
No queremos mal pensar, y lo digo con todo el respeto, y no queremos pensar que esta división se ha producido justamente para evitar que se vea tanto, que sea tan ostensible tener sentadas aquí a unas personas, componentes de la mesa, que se les pide un delito de desobediencia, una pena de inhabilitación, y a su presidenta, por exactamente los mismos hechos, que se le pide 17 años de prisión por rebelión.
Més temes. Bona part de les instal·lacions esportives de la ciutat de Badalona compten ja amb desfibriladors automàtics. Aquest dimarts se n'han col·locat 5 més als camps de futbol del Pomar, Peragol i Lloreda i als poliesportius de Montigalà i dels Països Catalans. D'aquesta manera es completa l'instal·lació de desfibriladors en equipaments municipals. Núria Rodríguez, Ràdio Televisió de Badalona.
La mesura es va iniciar fa un temps amb sistemes de cardioprotecció també a la piscina municipal Mireia Belmonte i a les pistes d'atletisme de Paco Águila, a banda d'una desena de poliesportius i camps de futbol municipals. Precisament, ara fa dues setmanes, un jove jugador de bàsquet va poder salvar la vida al poliesportiu de Llafià gràcies a un d'aquests aparells. Escoltem l'alcalde de Badalona, Àlex Pastor.
Recordo el cas d'un noi amb el poliesportiu de Llafià jugant a bàsquet. Va tenir un cas de mort súbita i gràcies precisament al desfibrilador i a les persones que van actuar amb aquest DEA van poder recuperar aquest noi, un noi que està totalment agraït. Volem una ciutat que estigui cardioprotegida i per tant és important no només els equipaments esportius sinó altres equipaments públics de la ciutat.
En les properes setmanes s'oferirà una nova sessió formativa als usuaris per tal que sàpiguen de quina manera utilitzar-los. Recordem que desfibriladors com aquests també s'havien instal·lat als 6 mercats municipals i a les farmàcies de la ciutat.
Gràcies, Núria, i encara en la butlletí de l'assist tenim temps per parlar d'esports. I parlarem d'hoquei patins, perquè patir hoquei Sant Cugat i Barça, visita històrica dels blaugranes de Sant Cugat. El patir hoquei rep a les 9 del vespre la visita del Barça per primera vegada a la seva història en maig corresponent a la jornada 20 de l'hoquei Lliga. La resta de partits seran a les 8 del vespre, Vic Alcobendes a un quart de 9, Alcoi Lloret i a les 9 Girona Lleida, Vendrell Voltregà i Calafell Liceo. Fins aquí el butlletí.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
D'aquí una hora, concentració a tots els ajuntaments del país i a moltes de les places de les grans capitals en rebuig al judici que tot just avui començava. I el dia 18 s'està movent una vaga de pagar el tren. Veurem quina afectació té i si funciona o no funciona, però en tot cas s'està movent una vaga de no pagar el tren per rebuig i per queixa de la situació en general que tenen les rodalies de Catalunya. Mireu, avui mateix, ara estava mirant unes imatges, s'ha incendiat un tren de la línia que va cap a la zona del Garraf i Vilanova i la Geltrú. S'ha incendiat a l'estació de Sants a Barcelona, ara penjaven fa una estona les imatges. Això no és normal. Ni és normal això, ni és normal que circulin en contradirecció, ni és normal que vagin massa plens, ni és normal que s'espallin cada cop que plou, ni és normal moltíssimes altres coses. Per tant, hi va haver aquesta reunió de Manresa i s'estan proposant mobilitzacions de les quals nosaltres ens en farem ressò al llarg dels propers dies. Comencem el que serà la darrera hora de programa i estarem amb tots vosaltres. Acabarem parlant amb dones de mar intentant trobar l'explicació de què senten els peixos, per exemple. Tenen sentiments? Estimen? I senten relació envers els seus pares o els queix que els van, bueno, que han posat els ous? Intentarem trobar la resposta avui parlant amb una dona de mar. No deixeu d'escoltar-nos. No ho deixeu ni un moment.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I com tots els dies, arribats a aquesta hora, ens apropem a les llotges del nostre país per saber com ha anat la venda del peix del dia d'avui. I què us sembla si avui és el Daniel qui decideix on anem? On fem parada avui, Daniel?
Avui fem parada a Cambrils per conèixer el preu del peix amb la secretària de la seva confraria de pescadors, la Clàudia Masdeu. Clàudia, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, expliquem una miqueta com ha començat aquest mes de febrer en el que respecta bé, el preu del peix que s'està pagant ara mateix a la llotja de Cambrils.
Doncs, bueno, el mes de febrer ha començat bastant millor que el mes de gener. Es nota una lleugera pujada del preu del peix. Ens afecten diverses coses. Una és la veda de la zona nord catalana. L'altra són les nostres jornades de la galera. I l'altra, bueno, que cada any ja som coneixedors que el mes de gener sempre és un mes complicat en quant a temps, bueno, a estat meteorològic i en quant a que sempre és la subida d'enero, no li diuen?
Correcte. Anem a pams, per tant, anem a analitzar aquestes tres potes que ens has deixat. Primer que tot, hi ha una part de la flota catalana que està, com bé deies, amb aturada biològica. Això fa que pugin només els preus a Cambrils o també que vinguin més compradors? Passen les dues coses o no?
Exacte, o sigui, ajuda que pugin els preus perquè tenim alguns compradors que la resta de l'any no tenim. Llavors això sempre fa que la demanda augmenti i per tant hi hagi una miqueta més veritat a l'hora de pujar pel preu.
I per l'altra ens parlaves la galera. Ara és el moment en què està en millor condició, ho venim explicant aquests dies al Far, i això també fa que el preu s'incrementi una mica més. Com s'està pagant ara mateix, més o menys, el quilo de galera o una caixa de galeres a la subhasta?
Bueno, el quilo de la galera pot oscil·lar entre uns 7, 8, 10, depenent del dia, de la quantitat que puguin portar, d'acord? Però sí, es podria dir que rondem aquests preus.
Uns preus que entenc, Clàudia, que ara són els millors, perquè la resta de l'any sí que són preus molt més baixos en aquesta espècie en concret.
Sí. Sí, exacte. Nosaltres ens ha afavorit molt i es veu a mesura que les jornades de la galera han anat agafant més importància i es coneix més a tot el territori, s'ha notat en el preu del peix, i a part també és obvi que una de les coses bones que s'ha fet és ficar les jornades de la galera en l'època bona de la galera i per tant també ajuda que pugi el peix, evidentment, la qualitat.
I abans també ens deies que hem començat un febrer doncs meteorològicament molt bo. De fet, la Candelera va significar un canvi de temps d'unes setmanes ventoses i de mal temps. Hem passat a uns dies força assolellats, una mica de vent també a tot el que és el golf de Sant Jordi, però entenc que això ha acompanyat també a que els pescadors hagin pogut sortir a treballar pràcticament tots els dies o tots els dies.
Clar. A veure, Cambrils s'ha de dir que és un port que és molt difícil que arribi a no sortir per mal temps. No passa gaires vegades al llarg de l'any. així com pots trobar altres ports que els acostuma a passar més sovint. Però clar, vulguis o no, el fet de tindre amb el temps et fa més complicada la pesca i per tant la quantitat de quilos també baixa i no pots anar als llocs on tu voldries, sinó que t'has de guiar una miqueta depenent d'on va el vent més fort o la direcció.
Doncs bé, esperem que aquest bon temps, que les galeres, bueno, això sí, ja sabem que li queden unes setmanetes només d'estar en òptimes sí. condicions, després baixa una mica, i que, doncs bé, que ja, també aprofiteu aquests mesos de ve d'altres flotes catalanes que us permeten doncs, acabar d'arrodonir aquest hivern a la confraria de pescadors de Cambrils. Clàudia Masdeu, la seva secretària, gràcies, com sempre, per explicar-nos
a vosaltres.
Far al preu del peix. Bona tarda.
Que vagi bé. Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Segueix la llum del far.
Quan sona aquesta sintonia, sabem que és moment de parlar de tradicions i avui parlem d'arts de pesca. Bé, de fet, no d'arts, d'algun art de pesca de caire tradicional. Ens ho explica la Cristina Cantal. Cristina, què tal? Què expliquem avui?
Doncs mira, avui ens centrarem en l'art de pesca de la fitora i l'experiència als rems i per fer-ho estic aquí amb dos germans bessons que també són pescadors, són en Paco i en Florian Pi. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Volem parlar, doncs, d'aquest art de pesca, de la fitora, però, clar, per qui no estigui familiaritzat, no?, amb tot el món de la pesca, jo ja fitora, jo ja no sabia ni què era. Per tant, què us sembla si comencem per aquí? Què és una fitora?
Bueno, una fitora... en diuen un trident, però no és amb tres pues, és amb quatre pues, i té uns 10 centímetres d'amplada i va amb un asta. Un asta és una... que tireix un pal llarg de 6 metres, i en fèiem servir dues, una per anar a poca fondària i una altra per anar més som, és a dir, més som a poca profunditat, a 2 o 3 metres de profunditat, perquè per anar més lleuger amb fiturar, no? I aquest era el sistema de pesca de la fitora. Una cosa de la fitora que era molt tradicional i molt artesana, i ara ens ho han prohibit i en canvi els que fan pesca
ara ja no es pot, eh?
Sí, els que fan pesca submarina, doncs aquest van ben bé anar a les cases dels peixos, a dins de les coves dels peixos, i nosaltres només agafàvem els que estaven a fora de les coves, no? I més aviat el que pescàvem una mica de tot, però més aviat era el llobarro era inclús aquí en la part de Delta de l'Ebre en diuen el llop de mar. El llop de mar, per què en diuen el llop de mar? Perquè és un peix que es mengen hasta entre ells, es mengen. Havíem trobat llobarros d'haver-se'n passat un llobarro, si feia 2 quilos, d'haver-se'n passat un llobarro d'un quilo i quedava mort, no? I el meu pare havíem trobat d'agafar-ne un de 3 o 4 quilos i obrir-li la panxa per menjar-lo, no, és a dir, per fer el suquet, sí. I trobar-li dues carpes a dins. Has de comptar que aquell llobarro no feia ni 2 hores que havia sortit de dins del riu. És a dir, que és un peix molt que busca el menjar, allà on sigui, però a fora, a dins, a les roques, es diu un peix que va per tot. És a dir... d'aquesta manera.
Mm-hmm. Per tant, tenim la fitora, però per anar a pescar la fitora necessitem 2 persones, no?
Sí.
Paco?
Sí, sí.
Explica'ns això, com funciona?
Perquè... la fitora es tracta de que de dies vas amb el llum,
mirall.
Amb un bot de 4 metres, i a un mirall i la fitora. I te'n vas anant-siant, vols dir anant darrere, i el que va en el mirall pues va mirant totes les escletxes de roca en puestos de sorra i veu les sèpies en aquella època. Pues en aquella època les sèpies hi eren a pilons, quan nosaltres teníem 15 anys. Ara tot es va acabant tot. Pues quan trobàvem una sèpia, pues la fituràvem. Inclús teníem nanses per calar per sèpies, aquí davant dels americans del Platja de Pals,
sí.
i trobàvem que al costat de les nanses hi havia hagut vegades de veure-hi 25 a 30 sèpies, i clar, una sèpia que feia 2 o 3 quilos, aquelles no podien entrar dins la nansa, i l'agafàvem, la pentinàvem amb la fitora, i aquestes dies, feta en pèsols, doncs és boníssima, perquè té un gruix molt bo. Vull dir, aquesta... Clar, nosaltres, amb el meu germà, doncs es pot dir que de petits ja hem viscut com les gavines de peix, perquè abans, clar, vam néixer l'any 46, i a casa, clar, per pujar a comprar cada dia no podíem comprar, perquè, clar, no hi havia cotxes, no hi havia res, havíem de pujar a peu. Doncs mira, menjàvem tot el peix que podíem, doncs hem menjat sempre peix.
Jo ara explicaré, per exemple, de la manera de pescar a la nit.
Ara ell parlava de dia,
sí,
eh?
Sí, ell parlava de dia. Jo ara pescaré...
Perquè es pesquen diferents espècies, segons també dia,
sí,
nit,
sí,
no?
Sí, perquè normalment a la nit es posen a dins de les calabroues. Calabroues són esquerdes. El peix a dormir, es dia a descansar. I nosaltres aprofitàvem a la nit perquè els trobàvem adormits. Però havies d'anar una mica lleuger, perquè, si no, quan veien el llum, es despertaven i fugien, no? Havies d'anar molt lleuger amb fiturar. El bon fituraire havia de ser que compartir el del rems amb el de la popa que portava les fitores. És a dir, que teníem un còdic, per exemple, havies d'anar siant, és a dir, sempre siant és anar enrere. I com veies un peix, que el veies, per exemple, a la part esquerra de la popa, deies, anell, aguanta i obre, o no, aguanta i anell, cap a l'esquerra. O el veies a la part de la dreta i deies, aguanta i obre, sia, anell. Era un còdic que si el que anava al rems t'ho sabia fer, eres un bon fituraire, perquè si no t'ho sabia fer, els peixos es perdien, no? Aquest era el sistema de pesca de la fitora a la nit.
Per tant, tant havia de ser molt bo el que anava amb la fitora com el que anava amb els rems, perquè estem veient que és una tècnica de moltíssima precisió, i m'has fet molta gràcia perquè sembla que retransmetis un partit de futbol, o sigui, m'imagino de l'alta mar. Boga, sia, obre!
Sí. I havien d'estar completament compenetrats els dos. És a dir, clar, jo amb el meu germà, amb el meu pare i el meu cosí, com que ho havíem fet tota la vida, però amb el meu germà, inclús hasta ens variàvem, jo i ell, per anar a la popa, perquè volíem, es deia, clavar peixos, no? Però el que anava al rems havia d'estar molt compenetrat amb escoltant bé el que li deia el de la popa, no? És a dir, anell, o sia, o obre, aguanta cap a tu, aguanta un pèl, aguanta, obre un pèl. Vull dir, si això es feia bé, era l'esca d'agafar peix. Si no, no era un bon fituraire. I els bons fituraires carregaven de peix i deien, hosti, tu, que saps fiturar bé, sí, però saps fiturar bé perquè el del rems ho sap fer-ho també. Vull dir, el valor del bon fituraire són els de les dues persones compenetrades, no? Clar, tot això es va perdent, vull dir...
Això encara es fa, deies al principi
que està prohibit. Està prohibit completament. Vull dir, totes aquestes pesques artesanals ho han prohibit. És a dir, ara, per exemple, que les nanses per agafar un congre, per agafar un llobegant, ens ho han prohibit. I, en canvi, ja t'ho dic, sempre estic dient el mateix. Vull dir, els polítics a vegades s'aconsellen de gent que no hi entenen res. És a dir, les nanses és una pesca selectiva, és a dir, no agafes peix petit, és a dir, agafes, per exemple, els congres, o agafes un llobegant, o agafes les llagostes, la sèpia. Ara encara menys mal que deixen calar nanses per sèpia, que les nanses per sèpia es posen en el mes d'abril, es posen al mes d'abril i no es treuen de l'aigua fins a finals de principis d'agost o així. Què passa? La femella, sèpia femella, va a desuar en la nansa, que dins la nansa no s'hi posa cap cosa d'esquer, s'hi posen esgallarancs, gallarancs, que aquesta paraula tampoc, hi ha gent que no saben ni el que és. És una planta que aguanta molt dins de l'aigua i les sèpies hi van a depositar els ous. I com que estan 3, 4, 5 mesos dins de l'aigua, és igual com si fossin ponedores, és a dir, ponedores que la sèpia allà és a dir, procrea. És a dir, quan a vegades traiem les nanses i surten a mils les sèpietes petites que són, que res com l'ungla són, I això és un bé. I ara, menys mal, que se n'han donat compte i deixen posar nanses de sèpia, però en els professionals, no?
Clar.
Escolta... Llavors ho podríem fer-ho també en els jubilats, perquè per almenys seria un entreteniment, perquè ens han prohibit tant en els jubilats de no poder fer una part d'aquestes coses de per almenys pel nostre consum, no? Perquè els pagesos bé tenen el seu hortet que fan el seu enciam, les seves tomates, i en canvi nosaltres l'hortet era el mar, però ens ho han prohibit totalment.
Però escolta'm, que era una pesca selectiva. Si us ho han prohibit és perquè els professionals puguin seguir vivint, no? Vull pensar. És a dir, per què? Perquè ells puguin pescar i puguin guanyar-s'hi la vida, i vosaltres, que ja us l'heu guanyat durant molts anys, doncs, bueno, pugueu gaudir de la pesca, però d'un altre tipus, no?
Sí, però hi va haver una època que ens toleraven, clar, senams i sis xarxes. I després hi va haver... no anomenaré el poble que es va passar massa, que els jubilats, en vez de calar sis xarxes, en calaven 20. I què va passar? Que després es van protestar els actius i van dir, doncs, fora. És a dir, ara tots els jubilats, prou. I ara els que van protestar, que s'han jubilat, ara també protesten perquè no els deixen anar a mar. Si tothom hagués complert el que, és a dir, les normatives, que inclús havien fet un carnet i tot, i no fèiem mal, només de agafar quatre peixets, inclús hasta dos cops a la setmana, que haguéssim pogut anar i agafar només els peixos per al consum propi, això no... Però, bueno, la gent es varen passar i ja això.
Escolta'm.
El meu germà, que no sé què és el que vol
dir. No, va passar.
Bueno, tornant a parlar de la fitora...
Sí, anem a... Jo sé que anava a dir, tornem una mica a la fitora, va.
Sí, tornant a parlar de la fitora, a l'època que nosaltres teníem 15 anys, doncs hi havia el meu pare, el meu germà i el meu cosí, doncs érem quatre. Doncs ens anàvem dos, de la part de Sarriera, al cap al camí de Ronda, cap a Pals, i eren aquells dies, com ara vindrà el mes d'abril, març i abril, que... l'època que hi ha el peix s'amola, vol dir que s'amola, que s'ajunta per procrear, i van seguint la costa i els jubarros ho feien, això, i anaven seguint la costa i érem dos i els altres dos estaven a la platja amb el bot de 4 metres, amb 4 xarxes, sí, preparats. Quan vèiem que semblava que era una roca, i tot en un cop vèiem que el peix, quan estava tranquil, girava l'esquena i se li veia el ventre, i veies lluir, i veies, cony, això no és pas una roca, és peix. Doncs, llavors, amb un mocador, cridàvem al meu germà o al meu cosí, i ells venien amb un bot de rems, allà a la costa, i calaven les xarxes, començaven amb una roca de la part de llevant, i feien mitja lluna, i ho tancàvem aquella zona que havíem vist la mola de peix, que normalment eren llobarros, i llavors anàvem mirant els dos caps que havíem calat a sobre les roques, que no hi hagués cap pont, perquè els llobarros el que buscaven, com veien la xarxa, és anar a buscar el puesto que veien una mica de pont i fugien tots. I quan ho teníem ben tancat, llavors amb el mirall anàvem a mirar a veure el que hi havia dins, i tot el que és les calabroues, que diu el meu germà, les esquerdes de roca, només hi veiem aquella gran quantitat de llobarros i llisses i de tot. Bueno, llavors, ja ho deixàvem tranquil, anàvem a la platja, ja llimàvem les fitores, amb una llima, els llimàvem, preparàvem el llum amb el Petromax, miràvem que tot anés, que funcionava bé, quan es feia fosc, enceníem el llum, ja ho, anant remant, així, anant ciant, cap allà a agafar llobarros. Carai. I aquest vull, aquest no vull.
Digues.
Sí, aquest vull, aquest no vull. I en una nit havíem de fer dos o tres viatges a clar, era un bot de quatre rems. En una nit pescar 200 quilos de llobarros no era una pesquera molt maca. Després, el llobarro, bueno, el peix, l'havíem de fiturar
havíem de saber fiturar-lo. Perquè no pots pas ser barroer. Barroer vol dir que no pots anar... Has d'anar lleuger, però el peix,
sí,
perquè es valori, per poder-lo anar a vendre, perquè teníem una peixatera, begú, i després el portàvem, llavors el podíem portar en restaurants, l'has de clavar amb la fitora des que s'obre el clatell. Ja en tenen els ulls. Perquè si el fituraves de cap al ventre o de cap a la cua, clar, aquell peix quedava desangrat i perdia valor. Ah. I si el podies, amb la fitora, clavar-lo d'aquí allà on té els ulls, pues, llavors aquell peix era més valorat.
Sí, no només precisió per pescar-lo, sinó que realment per enganxar-lo per allà on toca, això ho devíeu haver de tenir molt afilat.
Sí, 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 sí. Jo, amb aquest sistema, pues, quan anàvem a la fitora, a vegades amb el meu germà, que ho ha comentat, ens variàvem, i deia, tu agafaràs 7 o 8 peixos i ara em toca a mi. I ara, perquè està... Saps què passa? Que com que treballaves ajunellat amb el pit arremblat en l'orla, amb un coixí,
sí,
a còpia de rato, el pit te feia mal.
Ah, coi.
I al fiturar, posar el peix a dalt, això te cansaves.
Escolta'm...
I això ara ho passa al meu germà, si vol tornar a dir una altra cosa.
Sí. No, bueno, no, escolta'm, no ens queda molt temps per anar explicant coses. Jo crec que el
Vull braç... No, només un incís, perquè hi ha una altra pesca de fitora...
Sí?
Una altra pesca de fitora que era anar a traire. A traire era una fitora, sí, que en vez de tenir 4 punxes, en tenia 8 o 10. Mm. I aquesta pesca es feia ara en aquest temps, bueno, en aquest temps, quan els peixos emigren i segueixen la costa, això ho feies des de les puntes, allà on ja passaven els peixos.
Escolta'm,
i tu tenies...
Jo vull seguir aprenent, però ho vaig a deixar aquí, ja no tinc més temps. Torneu un altre dia i seguim explicant més pesques de fitora, vale?
Sí, sí, no, aquesta pesca de traire també és molt bonic.
Vinga,
vull
gràcies.
Dir que...
Una beca amb el
vale.
Adéu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Empresa familiar consolidada en el sector immobiliari ubicada a L'Escala precisa incorporar governant operativa executiva per a lloguers turístics. Oferim contracte anual indefinit i incorporació al mes de març. Es requereix coneixement d'idiomes, domini avançat d'Excel, Word i correu electrònic, vehicle propi, do d'agents i capacitat de treball en equip. Les funcions seran organitzar i coordinar l'equip de treball, gestionar torns i horaris del personal de neteja, col·laborar en la selecció de personal del seu departament i d'altres. Els interessats cal que envieu currículum a cvitae1730@gmail.com. cvitae1730@gmail.com.
Les que amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Abans que parlis, abans que expliquis que te'n vas, abans que em diguis que t'abraci. Dius que vindràs de tant en tant i per Sant Joan passi el que passi. I jo somric dissimulant.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Quan es parla del dret dels animals i quan es parla del patiment animal, es parla sovint de mamífers, d'aus, es parla també dels animals de granja, fins i tot dels animals salvatges en captivitat. I quan parlo de mamífers, incloc també aquí els dofins, dofins, orques, balenes. Però gairebé mai s'inclouen els peixos, ni els rèptils. Rèptils poques vegades. Però gairebé mai s'inclouen els peixos. És com si penséssim o donéssim per fet que els peixos ni senten, ni tenen dolor, ni tenen sentiments, ni tan sols tenen consciència de pertànyer a una espècie o a un col·lectiu en diferència d'un altre. Doncs sembla que això no és així. I dic sembla perquè així hi ha estudis i científics que ho sostenen i que ho mantenen. Avui volem parlar amb una dona de mar que, a més de ser dona i de mar, és científica, és biòloga, oceanògrafa i persona que ha estudiat precisament això, el sentiment dels peixos. I per fer-ho, connectem via Skype amb l'Helena Lara. Helena, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
A tu per fer un parèntesi en la teva feina, i el primer de tot, i m'agafo a la presentació del programa, jo és que llegint una miqueta tot el que tu has fet, la veritat és que deia, per on començo? Jo crec que començaré per aquí, i és el tema dels sentiments i dels peixos. Perquè és veritat, i no fa gaire algú ho deia aquí al programa, sembla que no tinguin sentiments.
Bé, doncs, si parlem de sentiments, científicament tampoc està demostrat, però sí que científicament està demostrat que senten dolor i que tenen unes capacitats cognitives extraordinàries. O sigui, són animals realment amb unes capacitats de comunicar-se entre ells i de fer servir eines. Per tant, jo crec que els tenim una mica oblidats o no els tenim suficientment en compte.
Són tan simples com diem? És a dir, allò de que els peixos tenen 3 segons de memòria, que tant se'ls hi va una cosa que l'altra, és així o són més complexes?
Són molt més complexes, sí. I a més són animals que tenen bastanta memòria. Per tant, aquesta frase no els hi va bé als peixos. Vull dir, està demostrat per experiments científics que tenen bona memòria i són animals molt complexes. I, per exemple, ells no són individuals, viuen en grups, on hi ha unes jerarquies, on cadascú juga el seu paper dins del grup. Per tant, jo crec que el que ens passa és que tenim bastanta desconeixença sobre ells, però són animals molt complexes.
I tot això s'investigues, i tot això ho has estat investigant i ho has estat treballant.
A veure, jo el que ara mateix treballo en una ONG, on nosaltres el que volem fer és com fer una consciència social de donar a conèixer a la gent els animals, els peixos, aquests animals. Perquè creiem que no estan ben... La gent no els coneix prou, no se'n parla suficient, no els tenim suficientment considerats.
Correcte. Com si fossin animals de segona, desconeguts.
Exacte, exacte. O potser perquè viuen en un diferent ambient a nosaltres, ells viuen a l'aigua i nosaltres estem a l'aire, per tant, ens costa més empatitzar amb ells o entendre el seu comportament o com funciona els seus sentits o com perceben ells el món.
Potser perquè no emetin sons ens costa més identificar la seva manera, la seva conducta, és a dir, el fet que viuen al mar i per tant no emeten sons, els sons audibles, almenys a l'oïda humana, ens costi més entendre'ls?
Segurament. A veure, nosaltres no els podem sentir quan ells en l'aire, però ells es comuniquen sota l'aigua. Per tant, sí que emeten sons. El que passa és que ho fan sota l'aigua, que és on el medi on viuen ells. No ho fan a l'aire.
Ara m'expliques tot això, perquè, de fet, tot això ho estàs investigant a Anglaterra. Tu hi arribes al setembre del 2018. Tampoc no fa pas massa.
No, fa molts pocs mesos que estic aquí i sí, aquí fem un treball de recerca, però no és tant una recerca acadèmica. És a dir, jo no sóc la persona que faig els experiments ni que estic al laboratori, sinó que nosaltres estem en contacte tots amb els científics, amb polítics. Fem una recerca com més científica, social, política. Ho posem tot com una mica en conjunt per tenir tota la informació i a partir d'aquí fer una mica de divulgació i una sensibilització social.
correcte. De fet, tu hi arribes després d'haver provat la investigació del món acadèmic i adonar-te'n que això no era el teu, eh?
Exacte. A veure, a mi m'agrada molt la ciència, eh? No puc parlar malament de la ciència, perquè i encara em considero que segueixo fent un treball de científica, però en un altre àmbit. El que passa és que la carrera acadèmica, i més a Espanya, és molt precari la situació que tenim els científics, i a part hi ha molt poca sortida, vull dir, hi ha poques places per tots els científics que estem investigant. Llavors, o t'obligues a estar a l'estranger, o tornar realment és difícil, o en situació bastant precària. I, bueno, jo davant d'aquesta situació també em vaig adonar que, bueno, la meva carrera anava per una via que no era la que jo volia. Vaig perdre una mica el contacte amb el mar. A mi m'agrada molt, és una de les meves grans passions, el mar. I em vaig veure que estar en ciència era estar molt davant de l'ordinador i fer una feina molt informàtica. I doncs, bueno, vaig voler fer com un canvi i vaig fer aquest màster de dret animal. Sí. I de benestar animal, que és una de les meves altres grans passions, són els animals. Sempre he estat una mica indignada quan fem l'ús o abús d'ells. I bueno, a partir d'aquí no pensava que m'hi dedicaria, perquè realment trobar feina en tema de protecció animal no és fàcil, o és un món que encara no està ben considerat. Però bueno, vaig tenir la sort que sí que a la terra aquí em van oferir aquesta feina i tinc la sort de poder combinar les dues coses que m'agraden, els animals i el mar.
I tu què fas ara actualment? És a dir, divulgues, expliques, defenses, portes judicis, denuncies?
No, judicis no, faig una mica de tot. Sobretot el que fem és fer una recopilació de dades científiques per poder transmetre el missatge o les dades que tenen els científics una mica més al públic en general, perquè la gent entengui el que estan fent els científics, les dades que tenen, i transmetre-ho. Perquè moltes vegades els científics se'ns oblida, a mi se m'oblidava, i se'ns oblida en general, fer una mica de divulgació. Llavors nosaltres el que volem fer és agafar tota aquesta part científica i després sobretot fer una mica de consciència social. Jo en el meu cas treballo amb peixos. Llavors fer una mica, arribar el missatge a la gent en el seu dia a dia. Perquè al cap i a la fi els peixos estan en el nostre dia a dia, en la nostra dieta. Llavors aquest és el nostre interès.
Clar, però suposo que de sortida, ara anem a la conscienciació, que també m'interessa, perquè trobo que és el que... Trobo que és el... Bueno, serà sorprenent, jo crec, el que d'aquí uns minuts anirem explicant. Però, clar, suposo que de sortida... Jo em dedico a la conscienciació animal en favor dels peixos, amb la insensibilitat social que hi ha respecte a aquest animal, et deus trobar unes cares al·lucinants.
Exacte. Sí, quan parles d'altres animals, com hi ha més empatia. Quan parlem de peixos, la gent, bueno, fins i tot a vegades fan bromes, no? I diuen, el següent que són les plantes. Però bueno, justament per això està bé posar en termes perquè la gent entengui que aquests animals... A mi m'agrada sempre anar amb un missatge positiu, no? Llavors, si jo explico a la gent el que els peixos són capaços de fer, o que senten dolor, que s'han fet experiments i que realment s'ha comprovat que tenen canvi de comportament quan els fan xinxines, i després els hi dones, per exemple, morfina, canvia el seu comportament. Llavors, bueno, que darrere hi ha una investigació científica i que són animals que, bueno, potser si jo explico el que són capaços de fer o les seves capacitats, potser atrac l'atenció de la gent.
Doncs amb això, no? Em quedo amb això. Què són capaços de fer? És a dir, què fan els peixos que fins ara ha passat desapercebut o inadvertit i que demostra, doncs, que són quelcom més del que conceptualitzem?
Bueno, doncs, per exemple, els peixos són capaços d'utilitzar eines per obrir, per exemple, petxines, per poder menjar la petxina, la carn de la petxina. Fan rituals d'aparellament i poden ser molt complexos. Com per exemple hi ha un petit peix d'uns 15 centímetres que pot arribar a dibuixar un mandala a la sorra que fa 1,5 metres per 1,5 metres i ho fa per atreure la femella només. Els peixos també cuiden de les seves cries. Hi ha peixos, els cíclids especialment, que introdueixen les cries dins de la seva boca per cuidar-los dels depredadors perquè no es vegin exposats al depredador. Què més fan els peixos? Els peixos també fan una cosa curiosa que no fa cap altre grup animal, que és col·laborar entre espècies, que això és gairebé inèdit.
Com col·laborar entre espècies?
Per exemple, els merus i les morenes col·laboren entre els dos per poder caçar. I això és molt inèdit, és molt raro que entre dos espècies diferents col·laborin per un mateix fi. Uh-huh. En canvi, els peixos sí que ho fan. Què més? Els peixos tenen capacitats, no sé si la gent s'ho planteja o no, però els peixos veuen perfectament i nítidament sota l'aigua, senten, tenen gust, tenen olfacte, també tenen altres capacitats com que nosaltres no tenim. Per exemple, hi ha alguns peixos, sobretot els que migren, com els salmons, tenen com incorporats en algunes de les seves cèl·lules com brúixoles, cèl·lules amb magnetita, que els permet orientar-se amb els camps magnètics de la Terra. Això cap altre animal ho pot fer. O pocs animals ho poden fer, no nosaltres, no? Que sempre tenim aquest punt de referència en els humans. Ells tenen aquesta capacitat que nosaltres no tenim. A mi em sembla molt curiós i molt, molt extraordinari.
I tant.
I em sembla que en sabem molt poc. Vull dir, això és el que sabem de moment, però hi ha moltíssimes espècies de peixos i en coneixem poques.
Escolta, però, per exemple, has dit que els peixos tenen sabor, tenen gust, no? Com ho sabem que tenen sabor?
Com ho sabem que tenen sabor? Clar,
com es demostra això? És a dir, com ho estudieu, això? O com s'estudia?
Això ho estudiem en experiments. En experiments, jo no ho he fet mai, per tant, no puc explicar l'experiment fet de la meva mà, però imagino que serà donant al peix diferent tipus de menjar i observant el seu comportament, basat en els diferents menjars que li donen. No ho sé, t'ho hauria de mirar, realment. No ho sé exactament, però bueno, sí que sabem que tenen gust i que tenen olfacte.
Em sorprèn l'aparellament per caça, és a dir, això és una, com deies, és inaudit en el món animal, no és normal que, o no és normal que habitualment, en moments puntuals, sí que hi ha algunes espècies que col·laboren, però no habitualment per caçar i per alimentar-se conjuntament, és molt poc habitual això.
Sí, és poc habitual i per mi el curiós és que són capaços de comunicar-se entre ells també, dos espècies totalment diferents, que s'entenguin, que puguin establir aquesta comunicació i siguin capaços d'arribar a entendre's i saber quan un està cridant l'altre, perquè el mero ha vist que hi ha una presa entre les roques i com ell, per el seu tamany, no és capaç d'introduir-se, és capaç de comunicar-se amb la morena per cridar-la i dir-li, escolta, vine, ves tu dins dels forats de la roca, que tu sí que pots introduir-te, i així la presa anirà cap a fora i els dos podrem menjar. Llavors, realment, són comportaments per mi bastant extraordinaris, i no només això, sinó que també hem de pensar que els peixos porten molts més anys evolucionant a l'aigua que nosaltres a la terra, a l'aire. Per tant, bueno, potser aquest és un exemple, no? Que siguin capaços d'arribar a comunicar-se entre espècies.
Són capaços d'aprendre? És a dir, ells aprenen?
Sí. Sí, són capaços d'aprendre. Tenen comportaments, poden aprendre, d'espaial com temporal. És a dir, en experiments que se'n fa, si tu li dones de menjar un peix pel matí a un lloc del tanc i per la tarda a l'altra banda, el peix al final aprèn que pel matí ha d'anar a menjar en una banda del tanc i per la tarda a l'altra, i ja espera a la persona en el lloc que correspon. També poden aprendre a evitar les xarxes. S'han fet experiments també amb això.
És a dir, un peix aprèn a evitar la xarxa de pesca?
No de pesca. Ah. Quan està en un tanc i tu l'exposes en una xarxa d'experiment on hi ha un petit forat, ell aprendrà després de diversos intents que ha de marxar per al forat per no quedar-se dins la xarxa. Però has de fer diversos intents i és un experiment que s'ha fet en laboratori, no en el camp. Llavors, ells aprenen i després els mateixos peixos, si després el mateix experiment, ho recorden. Llavors, la primera vegada que tornes a fer l'experiment de la xarxa, al cap d'un any, el peix ho recorda i la primera vegada ja s'introdueix pel forat.
O sigui que tenen memòria, i molta.
Una memòria, sí, exacte, és el que et deia al principi.
Que fort.
Sí.
Clar, tot això que m'estàs explicant genera un problema, i és que fins ara, clar, jo ara m'imagino un peix amb sentiments, no?, patint quan li fan mal, no?, o quan... I els actuals sistemes de pesca que tenim, i això ens genera... Bueno, ara comença a generar, o em comença menys a mi a generar, un problema de consciència, clar, perquè fins ara ens pensàvem que quan tiràvem un ham amb un peix o quan l'arrossegàvem amb una xarxa milles i milles, el peix total, ja veus tu, no senten, no pateixen, no s'enteren. però amb les variables que tu ens estàs posant damunt de la taula, diguéssim que la pesca, tal i com la tenim conceptualitzada ara, és com molt cruel.
És molt cruel i molt estressant, sí, sí. A part, està estudiat que els peixos en aquestes situacions s'estressen molt perquè els nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, els hi puja en sang. Per tant, és un fet que sabem. Els estressa molt tant la pesca com també moltes de les pràctiques habituals de les piscifactories. A part de que com quan a la pesca, tal com la tenim avui en dia, com es gestiona avui en dia, molts dels peixos moren per asfíxia en uns processos amb una mort molt lenta. Triguen molt a morir. I, diguem, perdona.
No, digues. I?
No, doncs això, doncs que no ho tenim en compte i no ho tenim en compte, o no ho pensem. Això és el que volia dir.
Quan moren els peixos? Fer una pregunta absurda, però ja que hi som posats. Quan moren els peixos en pesca? És a dir, quan es produeix la mort del peix? Quan se'l treu de la xarxa de l'aigua? Quan per fatiga a base de ser arrossegat milles i milles? Per aixafament? És una pregunta que se m'acaba de venir al cap i que no hi sé trobar resposta.
Mira, depèn. Perquè si la xarxa és molt gran, els peixos que estan al principi de la xarxa, és a dir, bueno, a baix de tot, quan la puges, aquests moren per aplastat, per aixafament. Els que estan entremig, segurament, també molts moren per els canvis de pressió, quan els pugem, si depèn de la profunditat de la pesca. Molts moren per canvis de pressió, perquè els exploten els òrgans o la bufeta natatòria. Altres moren per asfíxia, quan els pugem a bord. O sigui, els que arriben vius, després d'aquests canvis que han experimentat per la xarxa, si arriben vius a bord del barco, moren asfixiats. I llavors el temps que triguen depèn de l'espècie. Vull dir, els peixos, clar, vull dir, parlem de peixos en general, però estem parlant de 30.000 espècies. Clar, llavors, i cada espècie és un món diferent. Per tant, no podem dir, bueno, els peixos en general triguen aquest temps en morir. Depèn de l'espècie, triga més o menys.
Clar, hem de conceptualitzar que parlar de peixos és com parlar de mamífers, que n'hi ha de tot.
Exacte.
De totes les mides, amb totes les sensibilitats i amb totes les habilitats.
Correcte. Uns més intel·ligents que els altres, també. Amb unes habilitats que altres no tenen. Quan parlo de segons quines habilitats, no tots ho fan, evidentment. Però és el mateix que amb els altres grups d'animals. No tots fan el mateix, ni tots tenen les mateixes capacitats. Tot depèn de on visquin, perquè s'hauran adaptat al seu medi del voltant. No és el mateix un peix de corall que un peix que viu a la sorra.
Ja, però clar, ara estic jo en el problema que ens generes ara, o que ens genereu els científics, i és que clar, la llei i la consciència humana, però bàsicament com que de consciències hi ha tantes com persones, m'agafo a la llei de protecció animal diu, estableix que s'ha de sacrificar els animals per alimentació infringint-los el menor dolor possible.
Dolor, estrès i patiment.
Exacte.
Això és el que diu la llei. Sí, correcte.
Per tant, amb pesca això no es compleix.
No es compleix, exacte. I llavors és el que nosaltres, des de la nostra ONG, és el que estem demanant als governs que, sisplau, apliquin la llei, perquè no s'està aplicant la llei. En alguns casos, he de dir que sí, hi ha alguns casos que s'està aplicant la llei, en peixos de piscifactoria, en alguns casos, sobretot en temes de salmó a Anglaterra, però en la majoria de les altres granges no s'aplica la llei. I això és el que nosaltres estem demanant en aquesta campanya que hem llançat ara pels peixos, que s'apliqui la llei.
Com s'aconsegueix que morin amb el menor patiment, la menor estrès i el menor no sé què possible?
A veure, amb els peixos que nosaltres pesquem de manera salvatge és molt difícil, però el que creiem que sí que comença, que és possible i que hauríem d'estar establint en totes les granges i en tots els mataderos dels peixos, és l'aturdiment. Hem de fer aturdiment als peixos de granja. Llavors, la manera d'aturdir els peixos està comprovat que si els hi fem un xoc elèctric o amb un cop al cap, l'aturdiment és bastant efectiu i evitem bastant patiment.
Un xoc elèctric vol dir posar un electrode, un
corrent
el que
sigui,
a dins de la peixera i que els enrampia tots una mica i a partir d'aquí els anem traient.
Bueno, normalment el que es fa és amb una bomba, es troba el peix de la piscina, del tanc, o de la granja, on sigui, d'on sigui, s'estreuen amb una bomba i llavors es fan passar per un canal que té uns electrodes on hi ha electricitat, llavors cada cop que passa el peix rep
una descàrrega.
Una descàrrega, i per tant a l'hora del sacrifici el peix està atordit. Sí que s'ha de dir que aquests mètodes no són 100% perfectes, perquè al final el peix sofreix molt d'estrès per tota la manipulació que comporta, la manipulació d'extreure'ls, de bombejar els peixos, extreure'ls de l'aigua. Però bueno, o sigui, de moment el que tenim és això, i creiem que això s'hauria d'aplicar a totes les granges de piscifactoria, i la majoria no es fa.
Que posats a pensar sobre i a parlar sobre drets animals i estrès, lo de les piscifactories. L'altre dia parlàvem dels drets dels animals, aquí parlàvem en general dels drets d'animals per ser menjats, de les granges, sobretot de les granges avícoles. Bueno, aquí va haver un debat interessant sobre quants pollastres hi hauria de per metre quadrat. A les granges de peixos no hi ha ni aquesta consciència. És a dir, he vist granges que pràcticament no poden ni moure's.
Exacte. Sí, les densitats són molt altes. No hi ha cap llei que digui quina densitat hem de tenir. Hi ha estàndards o guies per les granges, però no hi ha cap llei que estableixi exactament quin és el màxim de densitat permesa per granja o per metre cúbic. Llavors, si vols fer unes bones pràctiques, doncs sí que hi ha unes guies que s'han fet a nivell europeu, que els països membres poden seguir, i les granges. I després hi ha també tota la part que, bueno, després hi ha la piscifactoria orgànica, que aquesta sí que té, si vols ser una piscifactoria orgànica sí que has de seguir uns estàndards, que crec que el màxim són 10 quilos per metre cúbic. Però en general és tot una mica, no hi ha gairebé lleis que regulin totes les piscifactories i l'aqüicultura.
I esteu demanant que hi hagi o no? És a dir, esteu reclamant que... Suposo que esteu reclamant que es compleixi la llei, no? La llei de sacrifici animal, i que hi hagi una normativa que reguli també aquest tipus de granges, no?
Sí, bueno, en principi acabem de començar aquesta campanya i el nostre primer objectiu és que es compleixi de moment la llei que tenim. Exacte.
Que fort. Vale, ja està. No, digues.
Sí. Llavors, bueno, demanar més enllà, sí, exacte, ja ho fem, ja reclamem, ja que ens queixem, quan, sobretot si trobem alguns casos extrems, però, bueno, si podem començar a complir amb la llei que ja tenim, ja seria un pas endavant.
I pinta bé o no?
No pinta bé, no pinta gens bé.
Jo sóc optimista, també, t'has dit. Jo vull mirar-m'ho tot des del punt de vista positiu, jo també.
Sí, jo també vull ser optimista. Però, bueno, almenys em trobo que almenys estem començant a moure coses. Sí, des de que vam començar la campanya, crec que hem aconseguit que la gent enviï o hagi firmat unes 60.000 cartes pels ministres d'Agricultura de cada país, i de moment no hem rebut cap resposta per part dels governs. Després d'enviar totes aquestes cartes. Llavors, bueno, ara estem pensant quin és el segon pas per fer una mica més de pressió, a veure si algú ens contesta del que nosaltres estem demanant, perquè de moment no hem trobat cap resposta per part de ningú.
Per cert, si algú vol signar una carta o vol afegir-se, com ho pot fer? I aquí som posats.
Sí, home, i tant. Doncs pot trobar-ho a la nostra pàgina web, és Compassion in Wolf Farming, però bueno, és CIWF.es.
Sí.
I allà està tota la informació de la campanya, que es diu Redescobreix els peixos. I allà tenim tota la informació, hi ha diversos reports científics en què nosaltres hem treballat, una mica explicant tot això que jo estic explicant. Després també hi ha el link per signar, si la gent es vol unir a la nostra campanya. I després hi ha alguns diversos vídeos que nosaltres vam fer vam estar en un parell de granges europees per gravar una mica, a veure quines eren les condicions, o com es feia el sacrifici, com es cuidaven els peixos durant el seu període de vida, i allà també trobareu, es troben aquests vídeos, si us interessa mirar.
Nosaltres ho penjarem a les xarxes socials del programa, aquesta web, aquesta CIWF.es, en aquest cas.
CIWF.
Exacte. Punès, i us ho linkarem per si voleu treure un... Jo ho estic fent ara, hi ha uns vídeos de peixos brutals, amb uns moviments, unes danses, uns colors, una... Increïble, Jo no sé si ara estic sugestionat per tot això que m'estàs explicant, però és que jo ara fins i tot veig que tenen relació entre ells, saps? És molt curiós tot. Escolta'm, i per què estàs... És a dir, tu que te'n vas anar i que t'agrada tant el mar i els peixos, per què estàs tan lluny del mar? És a dir, per què t'has anat tan lluny del mar per parlar de peixos?
Ai, sí. Bueno, aquest és... jo trobo molt a faltar el mar. Llavors és una gran pregunta. Doncs mira, jo m'he vingut aquí perquè era l'únic lloc on podia dedicar-me al que realment m'agrada. Llavors, bueno, m'he vingut aquí per fer això. Espero algun dia poder tornar fent aquesta feina a Espanya, poder fer la feina de protecció animal però al meu país i estar a prop del mar, evidentment. Però de moment m'he tingut que venir aquí per poder fer la feina que m'agrada.
Doncs fer feina de protecció animal amb peixos aquí, encara... Som molt llunyers, no vull desanimar-te, però...
Bueno, poc a poc.
Tu creus que sí?
Home, sí, jo crec que sí, que la gent comença a tenir una altra consciència, comença a haver un canvi social, jo crec, envers els animals, sobretot els animals de granja, el menjar que mengem. La gent comença a tenir curiositat per d'on ve el menjar que menja, volen saber quines condicions estan els animals. Jo crec que comença a haver un canvi. La gent comença a pensar en aquestes coses. I una mica també amb l'impacte ambiental que té tot aquest producció que nosaltres fem, no? Vull dir que no ho podem deixar de banda, tampoc. L'impacte ambiental que suposa tot això que fem.
Jo aquest és un tema que si em permets, em reservo per treure'l en una altra ocasió, d'aquí no massa, que puguem parlar exactament de l'impacte ambiental que tenen les piscifactories, que sé que és molt. Molt i molt important. Però crec que això mereix, per si sol... ja una estona de conversa.
Doncs sí, tens raó, sí.
Helena, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta estona de la tarda. Em quedo amb això dels mandales, trobo que és una història molt maca.
Molt maco. Sí, us animo a mirar-ho a la nostra web, que és maquíssim.
Un petó ben fort. I tant de bo puguis tornar ben aviat. Això vol dir que ens hem conscienciat de manera ràpida. Una abraçada.
Sí, exacte, una abraçada. Gràcies per tot.
A tu, que vagi molt bé. Doncs ja ho sabeu, a mirar aquests vídeos i a demostrar i a comprovar que els peixos també tenen sentiments. Nosaltres tornem demà. Gràcies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de l'escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Tens un negoci a l'escala, soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mirem de veure el temps.
Bona tarda, són les 7.